tensió, on es va pujar el to. Maria Elena Fort va ser la màxima representant del Barça en aquesta trobada i en un moment determinat va explicar que la idea del club sempre havia estat la de canviar el model d'animació. I això va aixecar molta polseguera, sobretot entre els sectors més actius partidaris de la graderia d'animació, que consideren que el club ha mentit perquè havien defensat sempre que es canviava el model de graderia d'animació a partir de les sancions a les que el sotmetia la Lliga. De la seva banda, Maria Elena Fort va defensar davant els socis que no, que sempre havien exposat la necessitat de canviar aquest model, més enllà de si hi haguessin o no multes.
Jo, és que, vaja, si no em falla molt la memòria, diria que ho vam explicar aquí.
Al tot costa,
just
sí.
Just quan es va tancar la graderia d'animació.
El novembre del 24. Mm.
Doncs unes setmanes després, no de manera pública, però la mateixa Maria Elena Fort explicava per què ells, quan van entrar en aquest mandat el 2021 ja portaven de cap
fer una remodelació de
l'animació perquè
sí.
Simplement no els agradava com estava composta. És veritat que després de manera pública sempre van dir, van agafar com a
excusa,
que les multes, que a més hi havia un conveni que els comprometien als grups d'animació a pagar-les i que no ho havien fet.
El tancament de la grada en si, aquest va ser l'últim.
L'argument pel qual es va tancar jurídicament la graderia d'animació va ser aquells 21.000 euros famosos que el Barça havia de pagar i que el Barça li atribuïa a les quatre penyes que conformen la graderia d'animació. Ara bé, també és veritat que el club ha defensat en més d'una ocasió, recordo Joan Laporta al dinar de Nadal, no d'aquest any, sinó de l'anterior, que ja anava explicant que el model de graderia d'animació havia de canviar.
El que passa que si ja tenies aquesta idea, per què treus l'excusa de la multa?
No, perquè és que una cosa és el tancament de la grada d'animació, que es va fer per aquell motiu concret, per aquell desencadenant, digue-li com vulguis, i una altra cosa, que el club tingués ja al cap remodelar aquella grada, que és el que farà ara amb el nou Camp Nou, no?
I tancar-la, per tant, no?
No
va dir ahir en aquesta trobada Maria Elena Fort que ells igualment l'haguessin tancat, la grada d'animació?
No, el que haguessin fet era
canviar el model
actual.
Necessitaves fer fora tots els que hi són.
Jo entenc que si no hi haguessin hagut les multes, no l'haurien tancat en sec, sinó que segurament no...
En el nou Camp Nou haguessin obert un nou procés.
Àngela Maria. Sí, sí. Per cert, la del nou Camp Nou entrarà en funcionament quan estigui l'aforament de 60.000 complet.
Ah, exactament. A la UC.
Però no s'ha definit exactament qui serà ni això...
Sí, ho va explicar la mateixa Maria Elena Fort, ho vam explicar aquí al Tot Costa quan van fer la Junta Directiva de Sant Cugat del Vallès. Te'n recordes que era una grada...
Els condicionants, sí, però vull dir, no hi ha ningú que sàpiga que hi serà encara.
Ah, no.
D'acord.
A més, tindria un nom, Gol 1957 o Grada 1957.
Exactament.
Sí. Bé, uns límits d'edat i...
Sí, i han de ser socis que estiguin en la llista d'espera, que no els condiciona el fet d'estar en la llista d'espera, etcètera.
Jo crec que el club, i en aquest cas Maria Elena Fort, fan bé de recórrer el diàleg per intentar suavitzar aquesta tensió evident, però també em fa l'efecte que les posicions estan tan distanciades que no...
Però d'una banda, recorren el diàleg, com es demostra amb aquesta trobada, efectivament, però d'una altra, no recorren el diàleg en el moment en què tallen de socarrel la presència dels membres de la grada d'animació sota el pretext de que han de pagar unes multes que ja sabem que això al final no era res més que un pretext, una excusa.
Sobretot perquè després del tancament de la grada d'animació el club ha continuat rebent multes i no han fet fora ningú, ni que jo sàpiga li han fet pagar a un senyor de tribuna que digués espanyol caca. En fi, les coses van d'aquesta manera. Alguna cosa més?
No, res més.
Pues veus que bé, ja ho tens enllestit.
Ja has fet el dia, veus?
Ah, sí, no, només... Sí, un dia que ha començat bastant d'hora, diguem-ho tot. Per alguns va acabar molt tard, per d'altres ha començat d'hora. Només recordar que ara, quan entri l'Agnès, no diguis allò a 5 minuts per culpa de Ramon Salmurri, perquè no.
M'has llegit...
És que m'ho fa sempre i no.
Mira, entra l'Agnès...
L'Agnès són culpa de Jordi Costa, perquè si fos per Ramon Salmurri, ja hagués marxat fa estona.
No cal que li digui jo, perquè ja ho sap ella. Gràcies, Salmo.
Adéu, que vagi bé.
L'Agnès Marquès ja acumula una certa experiència per saber a qui ha de culpar. Són les 8 i gairebé 5 minuts i a les 10 arrenca el Catalunya Nit. Avui Almenys a la primera hora a 3cat Info, perquè, com sabeu, a l'antena principal de Catalunya Ràdio hi ha el Reial Societat Girona.
Molt bé, doncs sí, efectivament, a les 10 per 3cat Info.
Avui està meravellada que hagis encertat tot avui. No, Agnès?
No sé. Són les dues hores, són les dues hores.
Ah, per les tres, dues, eh?
Sí, crec que sí.
9, 11, sí,
clar.
Són les, sí, sí, són les dues hores. Ara m'has fet de ballar el cap.
Vols passar la segona part de del Girona?
Perquè el Girona a les 11 ja estarà enllestit. Sí. Podria ser.
Clar,
és igual, no emboliquem, no emboliquem.
Sí, de 10 a 12, 3cat Info, sempre trobareu al Catalunya Nit. Avui està sent un divendres per la tarda bastant d'infern pel PSOE, en el sentit que diverses acusacions d'assetjament estan tenint conseqüències aquesta mateixa tarda, eh? Continuen sumant noms. El partit investiga també una denúncia contra el vicepresident del Partit Socialista al País Valencià, tant a València, i també l'alcalde d'Almussafes, Toni González. A més, l'alcalde d'una població de Còrdoba ha plegat aquesta mateixa tarda per comportaments similars, i també ha dimitit la secretària d'Igualtat de Galícia per discrepàncies amb la direcció del partit. Recordem que aquesta tarda Pilar Bernabé, que és la secretària d'Igualtat del PSOE, ha reunit totes les secretaries territorials d'Igualtat per parlar del que està passant. Insisteix, després d'aquesta reunió a Ferraz, que hi haurà un abans i un després, que això no continuarà passant, i que tothom que tingui algun atac a l'expedient doncs serà expulsat dels seus càrrecs i del PSOE, però el fet és que s'estan succeint les notícies en aquest sentit al llarg de la tarda. Ho recopilarem tot i us ho explicarem per començar el programa.
Dona per una porra, això, perquè així com es fan quan acaba l'any es fa allò de la porra fúnebre, de veure qui estira la pota aquest any. Jo crec que hi ha un dubte raonable entre qui durarà més, Pedro Sánchez o Xavi Alonso.
Doncs sí, efectivament, mira, justament Pedro Sánchez dilluns fa balanç de l'any. Imagina. Justament d'aquesta setmana que ha estat, li ha estat molt, molt negativa.
No fos que no arribi el 31.
A veure què passa, a veure què passa. Estem pendents també d'una reunió que hi ha en el marc de la Unió Europea sobre la pesca. El govern espanyol lamenta doncs els pocs avenços que s'estan fent en aquestes negociacions, que encara, com dèiem, estan en marxa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, alerta que si no s'aconsegueix augmentar els dies de pesca, doncs el sector pesquer a Catalunya està en risc fins i tot de desaparèixer. I també ampliarem que s'han detectat 3 nous casos de senglars morts i que han donat positiu en pesta porcina africana. En total ja són 16 els animals contagiats, tots dins del radi de 6 quilòmetres. I també el conseller d'Agricultura ha confirmat que relaxaran a partir de dilluns les restriccions d'accés a les zones naturals. I després deixem apuntar que tractarem dos temes a les 11. D'entrada vindrà la Carol López, directora i dramaturga, que ens parlarà del Manifest Mangione, que és la seva última obra, que està estrenada a l'Espai Lliure de Montjuïc, i que parlem del vehicle elèctric, perquè ha estat un any en què s'han aprovat moltes ajudes, incentius, etc, però resulta que falten mecànics. Falta formació pels mecànics, que després han de revisar els cotxes elèctrics.
Molt
bé. Per tant, tot no avança amb la mateixa intensitat, sembla.
Bé, doncs un tema... Jo no tinc cotxe elèctric, però molt interessant.
Molt bé.
Estaré molt...
Estàs molt atent.
Quan acabi el Girona, m'hi posaré. A les 10, al Catalunya Nit, avui per la Cati, per 3cat Info, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès.
Gràcies, bon cap de setmana.
Sí, igualment.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
El dia en què us hem explicat tot allò que interessant que ha dit Flick en la prèvia del Barça Osasuna demà, 6:45 de la tarda, aquest partit. L'actualitat del Madrid està una mica més moguda, per dir-ho així, amb la posició de Xavi Alonso, l'entrenador del Madrid, que se la juga, en principi, aquest diumenge contra l'Alavés. Vaja, el tenen mig sentenciat, falta veure, un cop ha perdut la conferència a Florentino, si pot remuntar-ho. Podria remuntar, jo crec, guanyant tots els partits d'aquí a febrer, però a Madrid tenen bastant clar que Florentino ja no hi confia. I també us hem explicat, ara ho feia el Marcos García, com havien anat les declaracions de Valverde i Luis Enrique al cas Negreira. Tots dos han negat saber res de cap informe arbitral, que és suposadament pel qual pagava l'àrbitre el segon del comitè tècnic d'àrbitres.
Això pel que fa a la primera hora, mirant endavant, d'aquí a 20 minuts al Palau Blaugrana arrenca un partidàs, un clàssic de l'Eurolliga, Barça-Olimpiakos. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Us hi poseu d'aquí a 5 minuts a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la Lloberes i l'Ubac. Quina és l'última hora d'aquest partit?
Mira, el retorn de Joan Laporta a la Llotja, des d'aquell dia que hi va haver la xiulada Josep Cubells demanant de la dimissió, que Laporta no havia tornat, per tant avui ja amb l'escenari una miqueta més calmat, Laporta tornarà, no sé si a recollir els fruits dels canvis que va fer o a veure, doncs, un altre partit complicat, pinta que no. Ara mateix el Barça, doncs, ha guanyat tots els partits a l'era Pasqual, menys aquell que va perdre l'últim segon. Per tant, sembla que les aigües baixen una miqueta més calmades.
Molt bé. El que fa les absències, els de sempre, eh? No hi són Núñez i la Provítola, la resta a disposició de Xavi Pasqual.
I sent un partit contra un equip grec, l'absència també d'aficionats a la zona de tribuna. Ho hem pogut veure en els primers càntics que arriben des del sostre a la zona d'aficionats, diguem-ne, preceptiva, però altres vegades s'aixecava gent de qualsevol punt del Palau a animar l'Olympiacos. Aquesta vegada no, per això també costa més d'omplir el Palau, ara mateix és mig buit, però el club ha actuat, hi ha una setantena, no arriba als 80 socis que han intentat fer reventa aficionats grecs, s'han bloquejat aquestes entrades i avui serà estrany veure aficionats a l'Olympiacos, de fet jo no he vist cap, fora de la zona que els toca.
Doncs la setmana del bloqueig de l'intent de frenar la revenda a Can Barça, primer amb l'Eintracht al Camp Nou i ara amb l'Olympiacos al Palau, que ja és una qüestió que es repeteix en uns quants partits de l'Eurolliga. Ernest, bona transmi, gràcies.
Gràcies, Jordi.
La-na-na, 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 la-na-na.
La música, la sintonia, la banda sonora de Missió Impossible amb...
Què rius?
És que és encara em sorprens. Sí, encara n'hi ha algunes que no te les conec i...
Va, jo tampoc les conec, eh? Vull dir, surten.
En fi, què ens cantaràs avui, Solà?
No sé, aviam si podem fer algun patapam, que de fet fa dies que no en podem fer gaires, la setmana passada no en vam poder fer cap. Aviam... Clar, és que sentir jo de fons ja...
Riu de si mateix. Es fa gràcia a si mateix.
Sí. Aviam, vols saber l'11, no? Voleu saber l'11, no? Sí, del Girona, doncs mira, recuperen
abans
a un afi...
Abans deixem recordar que el Solà és a Noeta i que d'aquí a 48 minuts hi arrenca un Real Societat Girona, que, vaja, és important per la Real Societat, però molt més pel Girona, que continua clavat a les posicions de descens i que sortirà amb aquest 11.
Amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, Vitor Reis, Blin i Àlex Moreno a la defensa, amb Ivan Martín i Witzel al doble pivot, a les bandes Sigankov, Unahi i Brian Hill i a dalt Benat. Això vol dir que el Girona Mitchell recupera Unahi, que no va poder jugar la setmana passada al camp de l'Eix perquè estava sancionat. Serà l'últim partit abans de marxar a la Copa d'Àfrica. Dilluns s'ha de concentrar amb la selecció del seu país, el Marroc. També torna Arnau, que tot i ser la convocatòria no va poder jugar a Elx perquè estava malalt i, per tant, segurament amb el millor 11 que pot treure Mitchell tenint en compte les baixes. Jugarà avui aquí al camp de la Real Ciutat, que fa dos partits consecutius que perd, un Girona que, com deies, Costa, si avui guanya, dormirà com a mínim fora de la zona de descens, cosa que no fa des de moltes i moltes setmanes.
Això t'anava a dir. És veritat que el Girona té moltíssimes baixes, a més té aquesta situació tan, tan peculiar, per no dir que impresentable, a la porteria, però jo diria que gairebé és 11 de gala avui. Fins i tot amb els lesionats, tu en canviaries algun?
No, de lesionat, de fet, està Stuani, està Porto, Van de Vic, David López, és a dir, que són jugadors segurament més secundaris que no pas els que juguen avui. Aviam, només hi hauria el debat de la porteria.
Molt bé, doncs 11 de gala, quedem així pel Girona, per Mitchell, i a veure si l'equip és capaç de canviar la imatge que va deixar ara fa una setmana al camp de l'Elx, i sobretot en treu alguna cosa positiva a Noeta. Això serà a les 9, a partir, vaja, d'aquí mitja hora clavada, el Tot Gira, a la sintonia de Catalunya Ràdio amb la narració de l'Eduard Solà. Edu, alguna cosa més?
Res més, doncs no fa gaire fred aquí a Noeta i, per tant, aviam si hi ha bona temperatura per veure un bon partit.
Gràcies, Sergi. Anava a dir gràcies, Sergi. Gràcies, Solà. Com ho fa, això?
Na-na-na-na-na. Na-na-na. Na-na-na.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria. Pista número 4.
Aquest partit va tenir una forta càrrega política, tot i que no va decidir cap títol. Quin partit és?
Ja.
No va decidir cap títol.
Ja s'ha enviat.
Ostres.
Forta càrrega política, tot i que no va decidir cap títol, per tant, no era una final.
I em va ser el Maracanazo, però no l'he enviat. Sí. Ara ja es pot dir, perquè com que no va decidir un títol. No van quedar 2-1 a Brasil-Uruguai? Sí.
Però... sí. Ferran Martínez, et riu?
Sí, no, no, no.
Has enviat, Ferran?
S'ha menjat
el... Et quadra?
Em quadra, sí, clar, és que a la pista dels 100.000 hi ha molts pocs partits, sí. Que, sí, hi ha, sí, molts, sí, pocs, sí, estadis. Sí, a mi hi ha dos estadis.
Maracanà, però...
Hi ha dos, sí, estadis fora d'Europa que tinguin 100.000 seguidors o puguin superar els 100.000 seguidors.
Entre els oients ja sabeu que també podeu concursar a la tutoria. Bon,
espero la cinquena.
Pues jo
bueno,
no
sé, hi ha tres, però un és als Estats Units, que no crec que l'hagin omplert mai. I aquest partit de càrrega política, hi ha un partit, bueno, bastant clau de càrrega política.
Jo crec que el Sergi Andreu, que ha entrat a l'estudi, riu perquè sap quin partit és i no sé si ens veu molt desorientats o no. Però en tot cas, de cara als oients, només tenen 4 pistes, no cal que el Sergi ens en doni cap més. La cinquena, ja sabeu, d'aquí uns minuts. I un dels oients que participen al concurs de tutoria, com sempre, s'endú una ampolla de cava del Cellers Maset. Ens ofereix aquesta ampolla de cava 1917, que és un cava de guarda superior, Gran Reserva Brut Natur, reconegut com el millor cava del món 2025.
Si s'enduguessin una cava, hi hauria autèntiques garrotades per endur-se el...
També hi ha garrotades per aquesta ampolla de cava.
Evidentment que...
A més, aquestes són dates ideals.
Això mateix, sí, sí. Vinga, va, espanyol.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. En Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquests som nosaltres. És curiós com contrasta la situació del Girona, maldant per guanyar un partit i per sortir del descens, amb la de l'Espanyol, que demà va a Getafe a les 9 de la nit, també sintonia, evidentment, de Catalunya Ràdio, amb el Sergi Andreu. Hola, Sergi.
Què tal, Jordi?
L'Espanyol hi va amb opcions d'encadenar la quarta victòria consecutiva, però sense cap pressió.
No, cap ni una, estat de confiança altíssim, serien 4 victòries, situarien l'equip amb 30 punts, amb 16 jornades, imagina't. Una fita que l'Espanyol no aconsegueix, la de les 4 victòries seguides, que potser per equips grans sembla poca cosa, l'Espanyol no encadena 4 victòries seguides des de 2009 amb Pochettino. Aquella temporada que va arribar...
Bueno, si va salvar, si estava gairebé baixat, i...
És l'any que guanyen el Camp Nou,
sí, sí.
I després encadenen 4 victòries seguides. Bé, això sí, hi haurà algunes baixes, més enllà de la de Puado.
És molt bèstia, això, Que faci 16 anys que no guanya 4 partits seguits, sí, sí. I que ho pugui fer demà, tela.
Sí, sí. Terrats tampoc...
Evidentment, comptem partits de Lliga.
Sí, sí, partits de Lliga, sí, sí. Terrats tampoc no hi és, a banda de Puado, i que està lesionat, i Dolan, sancionat, tampoc no hi serà. El Getafe té una baixa important, la de Luis Milla, que també està sancionat. Per tant, bé, dos extractes de la roda de premsa avui. El primer, que el que em sembla més destacat, és el que fa referència a l'àrbitre. Compte, demà xiula Gil Manzano. Gil Manzano és l'àrbitre de Mestalla que baixa a l'Espanyol a segona. Maig 2023. Hi va haver molta polèmica, com recordareu, i algunes, sí, sí, accions molt...
Sí, poques vegades he vist tan enfadat l'Eudald Serra.
Sí. És a Mestalla, dius,
Mestalla,
eh?
Sí, sí,
sí, sí, ja recordo.
Maig del 2023, l'equip baixa segona.
Sí, sí.
D'ençà d'aleshores, Gil Manzano no havia tornat a xiular mai més l'Espanyol. Oh. I demà, justament el dia que podries encadenar la quarta victòria, demà es retroba amb l'Espanyol. Hi ha hagut moltes queixes a l'entorn... xarxes i això, bueno, ja us ho podeu imaginar, sí, sí. Amb la presència de Gil Manzano a la gespa. I també n'ha parlat a la roda de premsa Manolo González.
Entenc i és lògic que l'afició no li agradi, és que és perfectament normal, i és el que diem de les coses evitables del futbol. Jo crec que no calia. Jo, per mi, és un àrbitre, jo confio amb la bona fe dels àrbitres, sempre ho he dit, entenc que és molt complicat xiular, com vaig dir l'altre dia, però crec que són situacions que són evitables i fins ara ho havien sigut, i no entenc per què ara s'ha canviat aquest criteri.
Però quan diu que són evitables, què vol dir? Que Gil Manzano no hauria de tornar a xiular mai més l'Espanyol?
No ho sé.
Considerant la bona fe, si confia en la bona fe dels àrbitres, com li acabem de sentir dir, no hauria de tenir cap problema. També et dic que és estrany que s'hagi estat 2 anys sense xiular l'Espanyol.
2 anys i 8 mesos, eh?
Perquè em sembla que...
És veritat que pel mig de la temporada de segona... Però és veritat que tota la temporada passada i el que portem d'aquesta no va xiular.
Jo crec que ara igual patino, però jo diria que és obligatori que els àrbitres xiulin com a mínim un cop cada equip de la Lliga.
És que abans això recusaven els àrbitres, sí, no? Però això va molt temps. Que l'estrany és que no l'hagi tornat a xiular, efectivament.
Sí, sí. Bé, doncs veurem com anirà la cosa demà amb un Getafe de qui Manolo González n'ha parlat meravelles.
És un partit dur perquè és un bon equip. És que torno a dir el mateix de sempre. És un molt bon equip que té una sèrie de coses que només li retreuen quan l'equip rival perd contra ells. Nosaltres vam perdre l'any passat perquè vam ser pitjors que ells. El que no pots fer és, quan perds contra el Getafe, buscar una sèrie de tòpics que busquen tots els rivals. Al final, ells competeixen al màxim nivell, amb les seves armes, és molt lícit i és respectable. A mi el Getafe és un equip que m'agrada com competeix.
Bé, veurem. Avui, per cert, hi ha hagut l'aperitiu de nadalenc a l'estadi.
Diferent en Peix, o no?
El primer en Peix, que ha estat molt amable, molt somrient, molt xerraire... S'ha respirat un ambient d'optimisme, d'esperança...
Us han posat... No
heu menjat bé?
Sí, alitas de pollo, que és d'aquestes americanes.
No, alitas de pollo no. No hi havia cap rastre de cuina, de gastronomia nord-americana.
Tampoc n'hi havia abans de cuina xinesa, no?
No, tampoc. Tampoc.
Està ben vist, això.
Sí. Però... Ha estat bé.
Sí, esteu encantats, eh?
Sí.
Estan feliços.
Compte amb Peix, que en petit comitè ens ha dit que calma amb el mercat d'hivern, perquè, a veure, per bé que estan oberts... ha reconegut que és un mercat molt difícil i que, a veure, que per l'Espanyol, tal com té la plantilla ara mateix, tampoc no seria una gran prioritat ara sortir com un boig al mercat d'hivern. És més probable que en surtin de jugadors que no pas que n'entrin. Hi ha jugadors que amb molt pocs minuts, tipus Antonio Roca, Javi Hernández, fins i tot Jofre, jugadors amb molt pocs minuts que sí que tenen números de sortir cedits i ja veurem si acaba arribant algú o no. Perquè, clar, millorar la plantilla al mercat d'hivern, i si l'equip et va bé, doncs és complicat, no?
No és el més normal que un equip... Llevat que pensis que les opcions europees són fonamentades, que jo crec que ho són, i diguis, si em falta, m'ho invento, un extrem esquerre, doncs el porto al mercat d'hivern, però realment és poc habitual que un equip... del nivell de l'Espanyol, que no té cap mena d'angúnia a reforçar el mercat d'hivern, però vaja, ja ens sentirem a parlar, però si Peix us ha dit que calma, doncs segurament serà que calma. Algú no... anava a dir, algú no veu l'Espanyol a Europa? És que jo veig tan clar que anava a formular la pregunta al revés. Veieu l'Espanyol jugant a Europa la temporada vinent?
Jo crec que és molt difícil que no jugui a Europa.
Jo també ho penso.
Sí.
Ostres, jo veig... És que hi ha equips... Ara l'Espanyol està molt bé i a mi em costa veure l'Espanyol aguantant aquest nivell de...
Ara l'Espanyol està molt bé és una frase que no ha caducat en 4 mesos de temporada.
Sí, però les lligues es fan molt llargues, es cal veure. Sí,
però per tothom.
També dic que ara sembla que... Jo el veig més que sí que no... i tampoc no tinc molt clar que li convingui.
Aquesta
és una altra pregunta.
Jo que no sé si... O sea, que crec que sí, però no sé si és un bon negoci.
Sobretot si vas a Conference. Jo crec que Europa League sí.
Però Europa League també la jugues els dijous, eh? És que és un any jugant dijous, diumenge, eh?
Clar, però la competició...
Fa molt dur, eh?
La competició val la pena. És que la Conference... veus Jagiellònies, igual li foten una emboscada als teus aficionats en la carretera de Polònia.
Sí, però la pots guanyar, potser, eh?
Mira, està passant això. Pensava, potser tens més opcions de guanyar un títol europeu que ja ens tocaria després de les dues...
Sí, el que passa és mirar el Betis, que va passar tot l'any jugant els dijous en partits amb perdó, i a la final et trobes el Chelsea, tururut trompeta.
Sí.
En fi...
No, però clar, en què quedem? Vols a la final el Jagiellònia o el Chelsea?
Home, si l'hem de guanyar el Jagiellònia. El Chelsea no ens barrufa per jugar a final. Vaja, per sort, el Chelsea aquest any, no, per sort de l'Espanyol, no fa pinta que hagi de jugar a la Conference la temporada. Mirem, bé, ja ens sentirem a parlar. De moment esperem que l'Espanyol sumi demà i que continuï aquesta magnífica ratxa.
Molt bé.
Sergi, fins ara.
Fins ara.
I demà a la Lliga F, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim derbi.
Sí, tenim partit entre l'Ona Badalona i el Barça, un partit a Palamós. Ja s'havien venut a migdia més de 1.800 entrades. S'espera que gairebé sigui ple, perquè normalment no se solen comprar aquestes entrades amb anticipació. Un Llevant que arriba al partit bé a la classificació, al mig de la classificació, però amb moltíssimes baixes, eh? I moltes destacades com la de la portera Canales, tampoc hi ha Llompi, Cube o Garrote. Sí que està ara a punt una de les jugadores que estem en forma, que és l'Alice Chamorro, que va fer l'últim gol a la Lliga contra la Lama, però és una Badalona que ho pot passar malament. I el Barça, que veurem si recupera Paredes, que ha estat amb angines i grip. Ja sabeu que quan Paredes agafa angines i grip comencen a tremolar, perquè en alguna ocasió fins i tot ha hagut de passar uns dies a l'hospital. Com a positiu també que Quique ha començat a entrenar-se amb el grup, però jo crec que ara fa tot just 2 setmanes de la seva lesió, ens en van dir 3, jo crec que no entraran en aquesta llista. I vaja, destacaria també de la prèvia d'avui del Barça que hem vist enfadat Pere Romeu amb les crítiques a l'equip. N'hi ha hagut després del partit contra el Benfica. Ell ja va reconèixer una mala segona part contra les portugueses, però avui deia això del partit de demà.
Pues mira, te voy a ser sincero, creo que la primera parte del otro día, aunque no todo el mundo lo viese, fue una primera parte brillante, fue una primera parte que nos acercamos a hacer muchos goles. Aquí hay unas estadísticas que yo no soy la persona que más se fija en las estadísticas, pero sí que es cierto que el otro día las probabilidades de gol fueron altísimas. No es normal tener una probabilidad de gol tan altas como las que tuvimos el otro día. Ya lo dije también, que los 90 minutos no fueron buenos del todo, que al final de la segunda parte no entramos suficientemente bien, nos empataron, y eso es algo a corregir. Pero de aquí a decir o a comentar que el equipo no está jugando bien, creo que falta un poco de análisis en las cosas, si os soy sincero.
Doncs sí que està enfadat l'entrenador del Barça.
Deixa'm dir que en general a la TDG coincidim amb l'anàlisi de Pere Romero, on que la primera part va ser bona. Eh? És a dir, sí, que el Barça va tenir oportunitats sobrades per marxar el descans per un resultat bastant més ampli que l'1-0 amb el que va marxar.
És veritat.
I és cert que la segona part no van estar tan encertades, i també cal tenir en compte la quantitat de baixes que té el Barça.
Jo no estic
Barça,
tant al cas com vosaltres de si hi ha hagut moltes o poques crítiques, però sí que tinc la sensació, perquè no és la primera vegada que passa, que la més mínima crítica, això passava molt amb Giraldez. No, vull dir que no passa res per dir que un partit sí. No...
Bueno, però és que no estan acostumats.
Ja, però que vull dir que...
És que no estan acostumats.
El masculí ha jugat 2 partits collonuts contra l'Atlètic de Madrid i el Betis, i a mi el partit de l'Eintracht, que em va semblar una castanya, a mi, i crec que molta gent, i no passa res, vaja, no...
És la manca de costums, és només
jo
això.
Jo tinc la sensació que... Bé, no, deu ser això que diu la Gemma. Però...
Elles ens tenen molt ben acostumades, i també el tenim molt ben acostumats a elles a nivell de crítiques. Sempre s'ha estat molt curós.
Que vas a criticar si guanyen tots els partits. Sí.
És una crítica molt puntual.
Ell parla de Barça brillant a la primera part, i jo no sé si m'atreviria a parlar de brillant, però suposo que ell ha vist que hi havia molta diferència entre el que ell va veure i el que llegia, bé, en qualsevol cas...
No, té tot el dret.
Així com diríem que hi ha vegades que no sabem ben bé d'on se senten afectats, és possible que aquest cop...
I per descomptat...
Hi hagi hagut una crítica que ell no troba raonable.
No només d'aquest partit, la crítica, perquè les cròniques del partit del Benfica, hi ha algunes cròniques que coincideixen en assenyalar que el Barça, que és un partit més que el Barça no ha jugat bé. És a dir, que no referien només al partit del Benfica en si, sinó
parlant de la dinàmica.
De la dinàmica de l'equip, de que no estava jugant bé, però nosaltres la TG, ja vam dir, la primera part ens va semblar una primera part molt bona.
Si te'n vas a la dinàmica, és veritat que contra el Tenerife els hi va costar molt obrir el marcador, fins al minut 82 no ho van fer. El que passa que tot plegat té un asterisc molt gran, que és que tens...
Sí, sí.
El dia del Benfica tenies 12 jugadores de camp. 12 de camp incloent Serra, Jordi i Eixa, és a dir, 10 de les que podries comprendre a l'estiu que anaves anant
però és que es poden fer conviure les dues
sí,
coses
sí, està clar.
El Barça està en la situació sí, sí. que està i tothom ho entén i jo el del Benfica no m'atreveixo però la primera part del Tenerife va ser una cosa horrible i no passa res
sí, sí.
En fi, més enllà d'això, demà el partit a Palamós, però el de Copa del dia 20 no.
Del dia 20, no, perquè a la Copa es pot jugar en partits de gespa artificial homologada, com és el cas de l'estadi municipal de Badalona, i per tant l'Ona Women jugarà aquest partit del 20 de desembre contra el Granada, els vuitens de Copa, partit únic a les 7, a casa. Per tant, primer partit de la temporada que pot jugar l'Ona Women a casa, a l'estadi de Badalona.
Molt bé. Doncs queda dit i, evidentment, estarem pendents demà en el Tot Gira. Ruth, gràcies.
Adéu.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
Jugat a Mèxic, dins un Mundial, d'aquest partit en va sortir el que és considerat el gol del segle. De quin partit estem parlant? Ferran Martínez, pots fer els honors, si vols.
El partit Argentina-Anglaterra, 2-1, a la Mare de Dios de Maradona. És a l'estadi Azteca.
Mm-hmm. Correcte.
No sé, clar, és un dels estadis que pot... no tinc la dada de l'assistència, però és un dels estadis fora d'Europa que pot tenir més de 100.000 espectadors.
Que eren uns quarts de final, oi?
Un quart de final, del Mundial del 86.
Correcte.
No?
Mundial del 86.
El gol amb la mà de Maradona i després el golaç.
Jo he fet la relació dels estadis. Pensava en partits de Mundial, 2-1, més de 100.000 persones. Era estadística, més de 100.000 persones. I quan hi ha la càrrega política, amb les Malvines pel mig...
Clar. Sí, sí. Doncs estava ben vist, jo en l'Azteca no hi havia caigut. Qui guanya la tutoria d'avui, tutora?
Doncs la tutoria d'avui la guanya el Ferran Martínez, que suma 3 punts. Suma també un punt la Gemma Herrero. Mira. Per tant, Ferran Martínez 15 punts, Gemma Herrero 11 punts. Continua líder Ferran Correas amb 16, a un punt de Ferran Martínez. Cau...
Mira amb quina il·lusió
vaja.
Diu.
Cau, no cau perquè cau. Encara està al podi. No, encara està al podi, és tercer Bernat Soler amb 13 punts, el persegueix de molt a prop Gemma Herrero, com us deia, amb 11, i
l'oient
és l'Òscar Porta.
Molt bé, doncs enhorabona a l'Òscar Porta.
L'Òscar Porta, que s'endú una ampolla de Cellers Maset, de cava 1917, de Guarda Superior Gran Reserva Brut Natur, reconegut com el millor cava del món 2025.
No tindran la mateixa sort, però en canvi s'enduen punts el Ferran Martínez i la Gemma Herrero. Tutora, gràcies.
A vosaltres.
I gràcies al Bernat Soler, al Ferran Martínez i a la Gemma Herrero per acompanyar-nos en aquest divendres... de ressaca dolça del sopar de Nadal del Tot Costa. I d'ornamentació destacadíssima.
Espectacular.
Sí, totalment. Ara venim.
A Maset hem tornat a guanyar el premi de millor cava del món als campionats mundials de xampans i escumosos. L'any 1917 vam elaborar el nostre primer cava. Avui, aquest premi és per tots aquells que han treballat per elaborar el millor cava possible. Aquestes festes gaudeix del 1917, el millor cava del món per menys de 25 euros. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio. Has tingut un problema amb la factura de la llum o amb un producte nou que no funciona bé? A l'Agència Catalana del Consum t'oferim assessorament sobre els teus drets, t'ajudem a resoldre possibles conflictes i supervisem el mercat per garantir-ne un bon funcionament. Per més informació, pots consultar el web consum.gencat.cat o les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
I allà vaig a fer...
Dotzena temporada del Petit Príncep. El musical d'èxit d'Àngel Llàcer, Manu Guix i la Perla 29. La guineu, la rosa, el vanitós, l'aviador i tots els personatges t'esperen per riure junts mirant les estrelles. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades al petitprincepmusical.cat.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hola, sóc la Daniela, enginyera de telecomunicacions, i aquest és el meu missatge per la NASA. M'ofereixo de voluntària per habitar Mart el 2040 i crear un sistema de comunicació amb la Terra que sigui accessible per tothom, òbviament, perquè a construir aquesta nova societat a Mart hi anirem la meva cadira de rodes i jo.
Perquè una societat que creï igualtat d'oportunitats per tothom és una societat millor, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
Aquest Nadal regala la novel·la Perfectament Imperfecta de Carla Gràcia. Una història descarada, tendra i divertida, basada en fets reals. A totes les llibreries amb l'editorial Univers.
A Bagari Regalo fem 50 anys.
I per celebrar-ho, les teves compres et poden sortir totalment gratis si el primer premi de la loteria de Nadal és el 29.604.
Cafetera superautomàtica de Longhi amb regulador per moldre el cafè per només 329 euros.
I a més, te'n duràs un regal.
Bagari Regalo, cada dia més a prop teu.
El tirà ha caigut, però l'ombra de la guerra és més gran que mai. Vin i Ellen lluiten per reconstruir un món en ruïnes mentre una llegenda antiga promet un poder capaç de canviar-ho tot. El Cosmere de Brandon Sanderson en català continua creixent i ara torna a les llibreries amb l'edició limitada del Pou de l'Ascensió, segon volum de la saga Mistborn.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Acabar l'any estrenant cotxe, és clar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes, només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Dos quarts i mig de nou del vespre, hem de parlar de tennis i en concret del Godó, el trofeu barceloní per antonomàsia, el calendari de l'ATP, Sergi, que anuncia canvis de cara a la pròxima edició.
Hem tingut una trobada molt interessant aquest matí a les instal·lacions del Tenis Barcelona amb el CEO del torneig, Xavier Pujol, que ens ha explicat que davant de la transformació que està vivint el circuit ATP, on cada vegada hi ha més diferències entre els grans tornejos, Grand Slams i Masters 1000, i la resta, el torneig de Barcelona, que queda aquí al mig, s'ha de posicionar d'alguna manera i ha de fer ara, més que mai, una aposta per fer un salt qualitatiu endavant. És a dir, el torneig de Barcelona vol mirar amunt i no pas avall. I per això ha establert una estratègia a 3 anys vista que no deixa de ser un pla de transformació, de renovació del torneig per intentar convertir-lo, han dit literalment, en un dels millors tornejos del circuit. Més enllà de les categories, eh? Però el volen convertir en un dels millors tornejos. Com ho faran? Ho faran en 3 anys. I aquest proper any, el 2026, ja es veuran alguns d'aquests canvis. D'entrada hi haurà remodelació d'alguns espais allà mateix a les instal·lacions. Es redissenyarà la pista 1. s'eliminarà la pista 3 i allà es crearà una zona dedicada als aficionats. Fins i tot s'ampliaran algunes instal·lacions a la vora del tenis Barcelona. L'objectiu és créixer entre un 30 i un 50% econòmicament en els propers 3 anys per poder fer tot això i gràcies a això. El torneig és el 14 al 20 d'abril de l'any que ve, però tota la setmana anterior, que és la setmana aquella que hi havia les prèvies, aquella setmana es potenciarà una barbaritat, perquè més enllà de les prèvies hi haurà, se'n diuen Fan Week, en han dit, hi haurà un munt d'activitats pensades per als aficionats, hi haurà partits de Legends, sí, sí, una cosa que veiem en els grans slams, per exemple,
sí.
Hi haurà una prèvia, una pre-prèvia, amb un torneig dedicat a tenistes sub-21, que tindran l'oportunitat de poder arribar al quadre final del torneig, i com un dels carmelets hi haurà una jornada nocturna el dijous 17 d'abril, en ple torneig, jornada nocturna amb sessió d'un dels partits que de fet serà de vuitens de final, serà el plat fort dels vuitens de final que es jugarà a la nit, i aquest partit s'acompanyarà doncs de festa grossa, activitats, food trucks, etcètera, etcètera, no? Tot això ja ho veurem en el 2026, però a partir d'aleshores, 27 i 28, vindran més innovacions. La del 27 és grossa, perquè la del 27 es vol externalitzar part del torneig. No marxaran els partits més importants, però sí que, per exemple, en partits de dobles podria ser... Podria ser, no. És a dir, es vol que alguns partits de dobles es juguin fora de les instal·lacions del tenis Barcelona. Però això ja seria el 2027.
Doncs ja arribarem. Gràcies, Apa, Sergi.
Adéu-siau.
Saps el que costa tornar a començar quan no queda esperança ni fe? Vas cridar-li a la vida, t'estimo, si creus en la vida.
Abans d'acabar, volem parlar de la Marató 3CAT de TV3 i Catalunya Ràdio, que se celebra aquest diumenge, aquest any dedicada al càncer. La Marató començarà aquí al suplement de Catalunya Ràdio amb l'escapa al Port de Tarragona i, evidentment, durant el dia el suplement, però sobretot a l'antena de TV3, doncs hi haurà aquesta cita anual amb la solidaritat, insisteixo, aquest any dedicat al càncer. Nosaltres en volem parlar amb una esportista que, a més, està en un moment dolç de forma, però que en el seu moment va passar un càncer i afortunadament el va superar. Parlo de la jugadora de l'Uni Girona, la Ainhoa López. Ainhoa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bueno, acabem d'aterrar, perdó si s'escolta malament, que viatjàvem a Canàries.
Et sentim molt bé, evidentment, la Ainhoa està en plena temporada amb l'Uni, com veieu toca partit a Canàries, que per ser en un tram de temporada, vaja, en un inici de temporada espectacular.
Sí, la veritat és que estem molt contentes del treball que estem fent i al final jugar doble competició no és fàcil, és molt exigent i ara toca seguir treballant, però molt contentes.
Escolta'm, tu, centrant-nos en la qüestió de la Marató, el 2022 vas superar un linfoma de Hodgkin, que és una cosa que afortunadament ja donem per oblidada. La prova és que estàs en un gran moment esportiu.
Sí, el 2022 va ser i la veritat que, com parlàvem, no, de la Marató, la importància, no, de la investigació perquè salva vides, la meva, per exemple, la van salvar i crec que és molt important, no, aquesta conscienciació per tota la gent i donar veu a tot això.
Mm-hmm. Ainhoa, tu portes tatuat Viure és urgent. Clar, quan un passa el que has passat tu, suposo que canvia la perspectiva de tot.
Sí, com sempre dic, i bueno, no sóc l'única que ho diu, no? Quan et passen coses greus, al final canvies una mica, com jo dic, les ulleres amb les que veus el món, i en el meu cas, doncs, per aquesta vivència, entre altres, òbviament vaig aprendre, no?, a valorar encara més el que és viure i les coses senzilles de la vida, com és també tenir les persones que estimes al teu costat, i res, aprens a valorar tot més.
En general, en totes les malalties, però en el càncer diria que encara més, la detecció prematura és important. En el teu cas, la detecció del linfoma hi ajuda el fet de ser esportista d'elit a detectar-ho abans?
Bueno, crec que no sé si pel tema de ser esportista o no, però sí que en general no és important detectar-ho quan abans millor perquè no estigui evolucionat, diguem-ne. Per això és important, no, que la gent sàpiga doncs els símptomes, que, bueno, fer saber, no, una mica informar-se, i per això totes aquestes campanyes, no, de conscienciació. I en el meu cas, per exemple, clar que va ser important, no, el fet de veure-ho quan abans millor.
Perquè tu quins símptomes tenies, Ainhoa?